Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Núria Ros.
Ahir a la tarda vespre ens fèiem ressò d'una notícia que no hauria de deixar indiferent a ningú. Detingut per agressió sexual un home per tocar el cul a una periodista en directe. Aquesta periodista té nom i cognoms. Ella és Isabel Balado, una reportera del canal de televisió 4, que ahir, mentre estava fent una connexió en directe des de Tirso de la Molina pel programa En Boca de Todos, es va veure sorpresa per un home que se li va acostar, li va tocar el cul i acte seguit li va preguntar per quin canal treballava. La reacció per part del plató no va tardar en arribar. El presentador habitual del programa, Nacho Abad, va irrompre la periodista, qui contra tot pronòstic continuava informant, i es va dirigir a l'agressor condemnant-lo amb molta contundència al que havia acabat de fer. El més sorprenent de tot plegat, però, és que l'agressor, mentre era posat en evidència davant de tot un país, continuava amb un somriure d'orella a orella, com si el tema no anés amb ell o no fos per tant. I jo, com a dona, com a periodista, però sobretot com a persona, avui cada dia em pregunto, què està passant? En què ens hem convertit? Què més ha de passar per dir prou? La situació que hi va viure la Isabel no és una situació aïllada, no. La violència sexual és una realitat i el més preocupant és que ara sembla ser que els agressors no els importa ni tenir una càmera al davant per continuar fent el que fan. Són les 8 i un minut i qui pujarà a la caravana un dia com el d'avui? Olma Giró, bon dia.
Bon dia, un dia com el d'avui. Parlarem de la situació del Marroc després del tràgic terratrèmol que es va viure aquest divendres i que ja ha deixat més de 2.000 morts amb la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret. Ho farem hores abans que comenci la reunió del Comitè Català d'Ajut Humanitari. Un dia en el que també abordarem l'últim informe sobre bullying a les escoles de la Fundació ANAR. I un dimecres més també obrirem la nostra tertúlia esportiva amb Quico Parcerissa, Gemma Mallorca i David Balaguer i arribarem al punt de 2:15 amb les coses quotidianes d'en David Balaguer. Just després ens visitarà l'actor i director Enric Cambray per parlar-nos del programa de TV3 La Puntual i de la immediata estrena del musical de Producers. I avui també estem d'estrena i encetem la secció Versió Badia amb el pianista, compositor i productor Jordi Badia i acabarem el programa amb bon gust de boca perquè la Girocleta anirà fins al Museu de la Xocolata per parlar amb en Lluc Crusellas, que és el millor mestre xocolater del món 2022, avui, que és el Dia Internacional de la Xocolata.
Tot això i més a la Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Minuts. A aquesta hora coneguem els titulars més rellevants de la jornada. Xavi Toscano, bon dia.
Què tal, bon dia.
El govern català i espanyol es reuneix avui a Madrid per abordar la situació de Rodalies a Catalunya. La consellera Esther Capella reclamarà al govern espanyol que assumeixi totes les responsabilitats amb les incidències i retards de Renfe d'aquest estiu.
La reunió serà a 2:15 del matí entre la ministra de Transports Raquel Sánchez i la consellera Capella. La reunió arriba a petició de la mateixa Capella i enmig de les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez.
Un de cada 10 alumnes a Espanya afirmen que a la seva classe hi ha assetjament escolar el 2022. És la meitat atenció del que afirmava l'any anterior, quan era del 24% dels estudiants encastats d'entre 11 i 14 anys. Són dades de l'estudi anual de la Fundació ANAR.
En canvi, més de la meitat del professorat ha assegurat que cada vegada els arriben més casos d'assetjament. L'aspecte físic continua sent la principal motivació dels agressors per assetjar les víctimes.
I avui també ens fixarem en un informe europeu que mostra que un de cada 4 joves de 25 a 34 anys a l'estat espanyol no continua estudiant després de l'etapa obligatòria.
A més, el 17% dels joves espanyols entre 18 i 24 anys ni treballen ni estudien. Aquest percentatge és superior al de la resta de països de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, però ha disminuït respecte a l'any anterior, quan era del 19%.
I continuen les tasques de rescat pels desastres naturals a Líbia i Marroc, on les xifres de morts i desapareguts no paren de créixer. Avui el govern ha convocat el Comitè Català d'Ajut Humanitari per aquestes tragèdies.
A Líbia ja són més de 6.000 morts i 10.000 desapareguts pel cicló Daniel, la ciutat més castigada és Derna, que està situada a l'est del país. El Marroc eleva quasi 3.000 morts i uns 6.000 desapareguts pel terratrèmol de divendres. En parlarem de tot plegat amb la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, d'aquí uns minuts.
I en plan esportiu, el Barça és el nou campió de la Lliga Catalana de Bàsquet. Ana Closa, bon dia.
Bon dia. L'era Grimau comença de la millor manera possible després que els blaugranes s'imposessin 81-79 contra el Manresa en la final disputada a Lleida. La Penya ha acabat tercera després de superar 101-95 al Bàsquet Girona.
La selecció espanyola masculina de futbol goleja Xipre i suma la segona victòria consecutiva.
Espanya va aconseguir sumar 3 punts més davant d'un dels rivals més dèbils del grup gràcies als gols de Gavi, Merino, José Lu, Baena i un doblet de Ferran Torres.
I a la cara B de l'actualitat, de què ens parlaràs, Olmo?
Doncs avui a la cara B anirem fins a Califòrnia per descobrir totes les novetats de l'iPhone 15 i el 15 Pro presentats aquest dimarts a la tarda i també parlarem de l'eufòria que es va viure ahir després que el cantant del grup Els Manel, Guillem Gisbert, anunciés el primer concert en solitari després de la retirada indefinida de la banda.
Anem als serveis.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vuit i sis minuts. A aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera en el dia d'avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Núria, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb una forta tempesta que està descarregant davant de la costa del Barcelonès. Ha afectat alguns punts de la mateixa ciutat de Barcelona. Afecta també punts de la comarca del Maresme, però té les hores comptades, per no dir els minuts, i, per tant, al llarg de les primeres hores d'aquest matí, aquestes precipitacions que afecten la costa central s'han d'anar desfent a poc. A la resta de Catalunya, nuvolositat variable, però ràpidament, a partir de mig matí, tornaran a créixer més núvols a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, i també comarques del per litoral. A partir de mitja i sobretot de cara a la tarda, pluges concentrades a les comarques del Pirineu, Prepirineu, nord de Barcelona, interior de Girona i també cap a l'extrem sud de les comarques de Tarragona. Localment amb intensitat, per tant, avui un dia per tenir el paraigua ben a prop perquè molts punts del país hi haurà precipitacions. Les temperatures es mantenen molt semblants a les d'ahir, ambient xafogós a la costa. Demà una situació amb moltes més clarianes, però a partir de migdia localment tempestes fortes a les comarques, altra vegada de l'extrem nord de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. Està complicada la circulació en tot el tram de la B23 en sentit Barcelona, on un accident entre Sant Joan d'Espí i Sant Just d'Esvern fa acumular més de 7 quilòmetres de congestió des de Molins de Rei i es talla ara un carril. També es mantenen les tasques de neteja, en aquest cas de la P7 a Fogars de la Selva, per l'accident d'un camió ahir al matí i es talla un carril en cada sentit. I pel que fa a les retencions habituals, doncs ja hi ha força cues en general. Els trams més de més de 4 quilòmetres ara a l'A2 des de Pallejà en sentit est, o també la C31 des de Badalona, o la C32 des de Sant Boi, sempre cap a Barcelona. I a les rondes hi ha molta congestió a la B10, sobretot per Sant Adrià i el Fòrum, en sentit sud, amb 7 quilòmetres fins a la Barceloneta, i en sentit nord també arribant al nus de la Trinitat. A la B20 també el tram més lent continua sent a Santa Coloma cap al Llobregat. És tot des del RAC. Bon dia.
Bon dia, gràcies, Àlex, i bon dia, Rafa Sanahuja.
Bon dia, Núria Ros.
Què tal, com estem?
Bueno, bé, aquí, adaptant-nos a la situació.
Sí, eh?
Canvi de cadires, avui.
Una miqueta,
ara explicarem,
sí.
Ara li donarem vitamines a una personeta.
Aquí li donem el bon dia, però primer de tot,
el bon dia. Bon dia a Ronaldo Nazario da Lima, el Ronaldo Bo, eh? El fenomen, que als seus 46 anys ha fet un pas significatiu en la seva vida de la fe en rebre el sagrament del baptisme. S'ha batejat el Ronaldo, va ser a la parròquia de São José do Campos a São Paulo i Ronaldo va compartir la seva experiència a través de les xarxes socials destacant la importància d'aquest moment transcendental a la seva vida. 46 anys, bé, una mica tard, però ja ho tenim, això ja ho tenim. Molt bé, Ronaldo, que fa aquest pas, el de rebre el baptisme i que ves per on ja és cristiano, Ronaldo Nazario, val? No l'altre, no el que tenim als Emirats. Bon dia, Ronaldo, fenomeno. I un bonus track. Bon dia, Yamin Lamal, criatura.
Sempre Yamin Yamal.
Yamin Yamal, cada dia li dona el bon dia. Aquí, no sé, fins que compli els 30 anys.
Home, doncs en tens per
sí,
dies, eh?
Sí, home, i tant.
M'ho imagino, però qui necessitarà vitamines?
Mira, vitamines matí? I tota una bateria de productes naturals de Marnis per a Joan Trias, que ahir ja va acabar el programa justico, va sortir per la porta gatejant per demanar un taxi, i avui el tenim a casa amb una manteta, el nas vermell, mal d'articulacions, un fil de veu que sonaria més o menys així, bon dia, deixi'm que li pregunti, i un bol XXL de brou de pollastre per a l'ànima. 7 dies ha durat el Trias fent 6 hores diàries, La temporada serà llarga, amigos. Vitamines per a Trias. Ara li demanem a Marnis i que arribin el més aviat possible.
Sí, des d'aquí una abraçada a Joan Trias, que recuperi el més aviat possible. I aquí no li arrencarà el cotxe avui?
Doncs mira, per mi és fàcil que se li faci malbé el cotxe a José María Aznar, que ahir va equiparar el rebuig a l'amnistia amb el basta ja contra ETA en el seu moment. Compte, que el govern de Sánchez ni més ni menys que acusa Aznar de golpista. Golpista, una paraula que està molt de moda. L'expresident autor de temes tan recordats com "Váyase, señor González, España va bien y estamos trabajando en ello", va assegurar que la inauguració del campus FAES, que està en marxa una operació per desmantellar la Constitució de destrucció de la seva legitimitat total. Que ja estem tots, González, Guerra, ara el bo d'en José María, l'home del bigot invisible, Aznar, amb el que diuen que és un golpista, és fàcil que el cotxe no li arranqui.
La caravana, l'informatiu.
I obrim la plana informativa. La consellera Esther Capella reclamarà avui al govern espanyol que assumeixi totes les responsabilitats amb les incidències i retards de Renfe d'aquest estiu. Ho farà 11:15 del matí, quan se celebrarà la reunió entre la Conselleria de Territori i la ministra de Transport, Raquel Sánchez. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. A partir de 11:15, la ministra Raquel Sánchez rebrà la consellera Esther Capella a la seu del Ministeri de Transports. La titular de Territori va demanar la reunió per parlar sobre els continus retards i incidències que ha patit el servei de Renfe durant el mes d'agost. Esther Capella reclamarà el traspàs de Rodalies i exigeix al govern espanyol que deixi d'escaquejar-se de les seves responsabilitats.
No acostumo mai a aixecar-me d'una taula quan estic negociant. En tot cas, ni tampoc a priori, el que sí que li diré que no hi ha línies vermelles, el que hi ha és un ordre del dia establert en el que es parlarà de les incidències que hem tingut amb Rodalies, que aquest mes d'agost, déu-n'hi-do, i que portem arrossegant des de fa molt temps, amb la necessitat de transparència i també l'assumpció, doncs, en aquest cas del Ministeri, de Renfe i Adif, d'aquelles responsabilitats que li són pròpies i no les han assumit.
La consellera Capella també demanarà que entri immediatament en vigor el topall del preu del lloguer a les zones tenses i que reconegui com a vàlid l'índex de referència de preu del lloguer de la Generalitat. La responsable de Territori ha defensat que és totalment compatible presentar un recurs a la llei per aquells punts que vulneren les competències catalanes i alhora defensar-ne l'aplicació d'aquells àmbits que consideren positius per frenar els preus dels lloguers.
Gràcies, Pau. I en política ens ho explicava ara en Rafa. La Moncloa acusa l'expresident del govern espanyol, José María Aznar, de fer declaracions antidemocràtiques i colpistes quan fa una crida a la revolta social en contra d'un possible acord entre el PSOE i els independentistes per la investidura espanyola. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia, Aznar, i fica cullerada.
Yo creo que España acumula energía cívica, institucionalidad y masa crítica nacional para impedir que este proyecto de deconstrucción constitucional, que este proyecto de disolución nacional, se consume.
Quan insta els poders fàctics i a la societat civil a impedir que hi hagi l'amnistia dels independentistes del procés. La Moncloa hi reacciona madura, l'acusa directament de colpista, l'adjectiu que sempre s'ha fet servir des del Partit Popular per desacreditar l'independentisme. Són declaracions a la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez.
Resulta de absoluta gravedad que un expresidente del gobierno haga este tipo de declaraciones que se parecen más a comportamientos antidemocráticos y golpistas que a los propios de un expresidente, que son desde luego incompatibles con los valores democràtics i constitucionals de nostre país.
Les paraules d'Aznar, afegeix, no tenen cap valor polític ni moral.
Gràcies, Judit. Contradiccions també entre el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, i el diputat Nacho Martín Blanco sobre els contactes del partit amb Junts per la investidura de Feijó.
Sí, el líder dels populars, Feijó, va admetre que la seva formació va mantenir contactes amb Junts de cara a la seva investidura, tot i que ha apuntat que van ser a petició de la formació independentista. En canvi, el líder a Catalunya, Nacho Martín Blanco, nega que el seu partit hagi tingut converses amb Puigdemont.
Una cosa és contactes en l'àmbit institucional, en l'àmbit parlamentari, amb el grup parlamentari Junts per Catalunya, i una cosa que travessa totes les línies vermelles democràtiques és el fet que una persona que aspira a governar un país parli amb aquell que va intentar trencar la convivència i la Constitució d'aquest país i que, a més, viu pròfug de la justícia d'aquest país. Per tant, és molt diferent una lògica institucional i una altra cosa evident que no és acceptable, que no és assumible en termes democràtics, és parlar amb algú com Carles Puigdemont.
Ara el Partit Popular també va explicar que utilitzarà la seva majoria absoluta al Senat per convocar la Comissió General de les Comunitats Autònomes. Ho explicava així Núñez Feijóo.
Vamos a pedir que se constituya la Comisión General de Comunidades Autónomas en el Senado para que todos los presidentes autonómicos concurran al Senado y puedan opinar. Y en el Senado van a opinar sobre si en España se manda entre el gobierno central y las comunidades autónomas o manda alguien que está en la oposición.
Mentrestant, Societat Civil Catalana ha convocat una manifestació a Barcelona el diumenge 8 d'octubre contra l'amnistia i l'autodeterminació sota el lema No en el meu nom.
I la presidenta de l'entitat constitucionalista, Elda Mata, explicava els motius d'aquesta convocatòria.
Amb el propòsit de visibilitzar i donar veu a tots els ciutadans catalans i de la resta d'Espanya que no estan disposats a acceptar que siguin objecte de negociació qüestions que minarien els fonaments del sistema democràtic i de llibertats que emana de la nostra Constitució, ratificada per tots els espanyols.
La mobilització se celebrarà al migdia i encara no s'ha concretat des d'on començarà. Societat Civil Catalana aspira, ha dit, a una manifestació unitària i transversal sense protagonisme dels polítics, tot i que l'entitat treballa en una llista potent de personalitats perquè hi participin.
Precisament la presidenta de la Comunitat de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, ha anunciat a través de Twitter que assistirà a aquesta manifestació.
La líder del PP a Madrid ha informat amb un lacònic i serè que acompanya una notícia sobre la convocatòria de la manifestació.
I avui la mesa del Congrés dels Diputats comença els tràmits perquè es pugui parlar català, euskera i gallec en els plens de la cambra.
Ho farà gràcies a la majoria del PSOE i de Sumar, a la mesa del Congrés, que donaran llum verda a la reforma del reglament amb la previsió que s'aprovi per la via d'urgència per poder fer servir aquestes llengües ja en el ple d'investidura de Núñez Feijóo, que està previst pels dies 26 i 27 de setembre. Uns tràmits envoltats de polèmica després que un informe dels lletrats del Congrés avisés que, tot i que la mesura és legal, és difícil aplicar-la a curt termini perquè obligaria a modificar tots els procediments que la cambra tenia establerts ara pel fet d'haver d'aplicar mecanismes de traducció i d'interpretació.
Més qüestions. Espanya vol que s'investigui la mort de la cooperant catalana Emma Igual com a possible crim de guerra.
Així ho ha explicat aquest dimarts des d'Estrasburg que el ministre d'Afers Exteriors en funcions del govern espanyol, José Manuel Álvarez.
La muerte de la cooperante española Emma Igual en Ucrania se investigue como posible crimen de guerra, para que las dos fiscalías que en estos momentos tienen capacidad para investigar, tanto la Fiscalía de la Corte Penal Internacional como la Fiscalía Ucraniana, esclarezcan y lleguen hasta el final de quién ha cometido este hecho.
Segons Álvarez, Espanya està disposada a col·laborar amb mitjans materials, humans, forenses i policials per recollir totes les proves necessàries. El ministre també ha dit que ha informat els pares d'Emma Igual sobre aquesta decisió.
I un de cada 10 alumnes a Espanya afirmen que a la seva classe hi ha assetjament escolar el 2022. És la meitat del que afirmava l'any anterior, quan era del 24% dels estudiants enquestats d'entre 11 i 14 anys. Aquesta és la xifra més baixa dels últims anys i són dades de l'Institut Anual de la Fundació ANAR.
La xifra és més baixa si ens fixem en la del 2015. Un de cada dos estudiants asseguraven aleshores que en la seva aula hi havia casos de bullying. En canvi, més de la meitat del professorat ha assegurat que cada vegada els arriben més casos d'assetjament. A l'estudi s'han encastat més de 300 docents. L'aspecte físic continua sent la principal motivació dels agressors per assetjar les víctimes. Els insults, els malnoms i les burles són la forma d'agressió més habitual. Ho asseguren 9 de cada 10 estudiants. Les agressions físiques i la difusió de rumors cau 20 punts percentuals respecte al curs anterior i també baixa el dany físic a les víctimes, però puja el dany psicològic.
Un de cada quatre joves de 25 a 34 anys a l'estat espanyol, és a dir, un 27%, no té un títol de nivell secundari superior batxillerat o FP de grau mitjà. Ho mostra l'informe anual sobre educació de l'Organització per la Cooperació i Desenvolupament Econòmic.
A més, el 17% dels joves espanyols entre 18 i 24 anys ni treballen ni estudien. Aquest percentatge és superior al de la resta de països de l'OCDE, però ha disminuït respecte a l'any anterior, que era del 19%. Per contra, la meitat dels joves a Espanya té estudis terciaris, universitaris o d'FP superior, una dada que ha anat pujant en els últims anys. Jaume Funes, psicòleg i educador, en va parlar ja a l'Estel Migdia de les dades d'aquest informe i ha exposat algun dels motius d'aquesta desmotivació dels alumnes a l'hora de seguir estudiant o no.
La desmotivació també està associada a una cosa molt elemental, que estudia o no estudia no trobaré feina. I només determinats estudis em permetran trobar feina. Per tant, dedicar-me a matxacar la joventut, matxacar-me a la joventut per total trobar un treball de misèria, doncs tampoc val la pena. És a dir, que l'atractiu de sentir-se realitzat pel treball, que és un atractiu important en l'adolescència, no existeix.
I en la plana internacional, el terratrèmol que va sacsejar divendres passat al Marroc ja ha provocat més de 2.900 morts i 5.500 ferits, segons les últimes informacions facilitades pel Ministeri d'Interior del país.
L'actualització arriba en ple treball dels equips de rescat i en un moment en què diverses expedicions internacionals s'han desplaçat a les regions afectades per ajudar a les víctimes. Malgrat els nombrosos oferiments de la comunitat internacional, el Marroc ha rebutjat l'ajuda de diversos països, argumentant que acceptar-la podria ser contraproduent.
Per la seva banda, el nombre de morts per les inundacions a Líbia ja supera els 6.000, mentre que la xifra de desapareguts estima al voltant de 10.000.
Els aiguats han provocat la major afectacions a la ciutat d'Aderna, al nord-est del país, on les autoritats afirmen que s'han recuperat aquí més de 1.000 cadàvers. La catàstrofe es va produir la matinada d'aquest diumenge i dilluns, després que dues preses del riu Wadi Derna cedissin a causa del temporal Daniel que està creuant la regió.
I el ple del Tribunal Constitucional estudiarà el recurs d'empara de l'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, contra l'ordre de detenció a Espanya.
Ahir dimarts el ple va acordar quedar-se amb la competència per estudiar-lo i després que la secció de vacances del Tribunal Constitucional decidís a l'agost rebutjar el recurs de Puigdemont. La decisió de la secció de vacances va generar crítiques dins del mateix Constitucional i també dins de la Fiscalia, que va recórrer aquesta decisió en considerar que no era urgent decidir sobre la qüestió i que havia de resoldre'ls en un ple ordinari.
I la Fiscalia espanyola demana a Llarena que reactivi l'euroordre contra Lluís Puig, processat per desobediència i malversació pel referèndum del 1 d'octubre.
En un escrit aquest dimarts, als quals ha tingut accés Europa Press, els fiscals del cas Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Jaime Moreno i Consuelo Madrigal han demanat igualment de reactivar l'ordre de cerca i captura per si fos necessari tramitar la sol·licitud d'extradició. Llarena va deixar, recordem, sense efectes aquestes ordres de detenció en revisar el procediment dels exiliats per l'1 d'octubre, degut a l'entrada en vigor de la reforma que va derogar els dos delictes, el de sedició, i va modificar també el de malversació.
I l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, declararà aquest divendres a les 12 del migdia davant l'Audiència Nacional pel petó no consentit a la futbolista Jennifer Hermoso.
El magistrat Francisco de Jorge l'ha citat a declarar com a investigat després que ahir dilluns l'Audiència Nacional admetés a tràmit la querella que va presentar la Fiscalia contra Rubiales per agressió sexual i coaccions a Hermoso.
Escolteu, que facin grades, que facin grades, que posen,
sí,
que posen no sé, menjar ràpid allà, perquè la quantitat de periodistes que estaran allà fent fotos i de tot, reventarà tot, allò.
Més temes. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, pronuncia avui l'últim discurs sobre l'estat de la Unió de la legislatura.
Amb la incertesa sobre si optarà o no a la reelecció com a presidenta de l'executiu europeu, von der Leyen afronta un discurs en què no s'esperen grans anuncis, però sí un repàs al que ha estat la seva comissió els últims anys i un esbós també de com poden ser els últims mesos de mandat. En la seva intervenció es preveu, per tant, que la presidenta parli de la situació econòmica, particularment sobre l'augment dels preus dels últims dies, així com també sobre l'escassetat de tancar el pacte migratori i com abordar l'ampliació del bloc comunitari, la regulació de la intel·ligència artificial i també la seguretat global.
Un grup d'eurodiputats ha presentat aquest dimarts una proposta de regulació que serveixi com a marc legal per implementar processos d'autodeterminació a la Unió Europea.
La proposta de regulació europea per als processos d'autodeterminació està feta a petició d'eurodiputats dels Verds, l'Esquerra i els Liberals de Renovar Europa. Planteja que la Unió Europea sigui mediadora en processos d'autodeterminació sense acord. Pels eurodiputats, les institucions comunitàries han d'intervenir, diuen, quan hi ha un clar risc de violació dels valors europeus per part dels estats membres. Fins i tot proposen que es pugui activar l'article 7 del Tractat Europeu, que pot arribar a deixar el país en qüestió sense dret a vot al Consell.
El Parlament Europeu ha refermat el seu suport als plans perquè les energies renovables representin almenys un 42,5% del consum energètic a la Unió Europea de cara al 2030, amb la possibilitat d'ampliar aquest percentatge fins al 45%.
La votació celebrada al ple d'Estrasburg, saldada amb 470 vots a favor, 120 en contra i 40 abstencions, corrobora l'actualització de la Directiva d'Energies Renovables al marc legal per impulsar l'energia neta a tots els sectors econòmics de la Unió Europea. Els eurodiputats han posat especial èmfasi en aquest sentit en l'àmbit del transport, ja que a través de l'ús dels nous combustibles es pretén que el sector del transport contribueixi a una reducció del 14,5% de les emissions.
Més qüestions. L'extenista catalana Arantxa Sánchez Vicario ha culpat aquest dimarts el seu exmarit, Josep Santacana, d'haver amagat tot el seu patrimoni per evitar que li embarguessin a causa d'un deute bancari.
decir a su señoría, por favor, quién se ocupó de toda esta gestión y cómo lo hizo?
Todo se encargó mi marido en esos momentos. Él gestionaba, él iba a los bancos, él hablaba con las personas, con los notarios, él se encargó de todo.
En la primera sessió del judici, que va començar ahir dimarts per alçament de béns contra tots dos i quatre suposats testaferros, l'exesportista catalana ha admès els fets, però ha dit que era Santa Cana qui gestionava el seu patrimoni i qui va decidir amagar-lo perquè no li embarguessin. Després de ser condemnada per un deute amb Hisenda, un banc de Luxemburg, que l'havia avalat, li va reclamar els diners, però l'esportista i la seva parella van vendre nombroses propietats immobiliàries a empreses seves ubicades a l'estranger.
Més temes. El 15% del territori de l'estat espanyol està en emergència per escassetat d'aigua i el 27% en alerta per les poques pluges.
Així ho constaten informes sobre la gestió de la sequera del 2023 que han presentat aquest dimarts al Consell de Ministres la ministra de Transició Ecològica i el del ministre d'Agricultura. Els ministres han remarcat que està sent un any especialment sec i han destacat que la reserva dels embassaments estan especialment baixes, particularment el de les conques internes de Catalunya i també les de les conques del Guadalquivir.
Tot i l'escassetat d'aigua, on arrosseguen encara les conseqüències dels aiguats del cap de setmana del 2 i 3 de setembre, és a les Terres de l'Ebre. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, ha anunciat una inversió de 120.000 euros per tal de restituir les lleres dels barrancs del Montsià afectades pels aiguats.
Els treballs preveuen la retirada de vegetació i la redistribució dels sediments, entre d'altres, per tal de garantir la capacitat de desguàs. Reyes ho ha comunicat aquest dimarts després de comprovar l'estat de la zona i mantenir diverses converses amb l'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, així com amb els veïns i propietaris que s'han vist afectats pel temporal. Des de l'any 2018, l'Agència Catalana de l'Aigua ha realitzat prop de 60 actuacions de manteniment i conservació a les lleres de les Terres de l'Ebre, 17 al Montsià, amb una inversió de més de 700.000 euros.
I el govern espanyol ha avisat que la campanya de l'oli d'enguany, tot i ser millor que la de l'any passat, serà anormalment baixa.
Concretament s'ha xifrat la producció en 663.000 tones, xifra que implica una disminució molt significativa, al voltant del 55% respecte a una campanya normal. Mentrestant, els preus de l'oli continuen pels núvols.
Ahir vaig estar a Mercadona i davant de mi una persona va comprar una garrafa d'oli, va pagar amb un dendor. La caixera li va treure allà en directe, va ser un espectacle increïble. I una altra persona va pagar, era un xec àrab. Conforme va agafar la garrafa d'oli, va pujar a una limusina i va marxar cap a casa.
Dentistes i psicòlegs és el que més troben a faltar els espanyols de més de 65 anys a l'atenció primària de la sanitat pública. Ho detalla un baròmetre que ha elaborat la Unió Democràtica de Pensionistes i Jubilats d'Espanya en base de més de 800 enquestes a persones jubilades.
Gairebé el 80% de les persones més grans de 65 anys diuen que troben a faltar atenció en salut mental. Es dona el cas que aquesta franja d'edat és la que registra també més suïcidis consumats. En canvi, els que demanen un dentista són el 86,5%. Un altre dels frets que demostra l'estudi és l'impacte de la bretxa digital. L'accés digital a l'atenció primària amb prou feines és conegut per aquestes persones, excepte entre els que tenen de 65 a 69 anys, amb un nivell formatiu i un estatus social més elevat.
Més qüestions. La campanya de vacunació del coronavirus i la grip començarà a partir de l'última setmana de setembre, un abans del previst, segons s'ha acordat a la Comissió de Salut Pública celebrada aquest dimarts.
Fons del Ministeri han explicat que en les darreres setmanes s'ha detectat un augment lleuger que s'està estabilitzant de casos de coronavirus. La taxa ronda ara els 130 casos per cada 100.000 habitants a l'atenció primària, tres dels quals necessiten hospitalització. A l'actualització del document de recomanacions de vacunacions aprovat ahir dimarts, s'aclareix que la campanya començarà a partir de l'última setmana de setembre i durant l'octubre.
Aquestes setmanes, quan arribi aquesta campanya, jo calculo que Radio Estel ja estarà tancat i s'haurà convertit en una zona zero de grips.
Faran un centre de vacunació, a la ràdio.
Serem aquí zombis, ens haurem convertit, no podrà passar ningú. O sigui que espavil, sisplau.
Més temes. L'Incasol invertirà 2 milions d'euros per construir un bloc de pisos de lloguer social al barri del Carmel de Barcelona. Els 15 habitatges es faran en una part del solar que va deixar l'esvoranc de les obres del metro del 2005.
Maria Cisternes és la directora de l'Incasol i ha detallat per què l'empresa pública ha trigat 18 anys a tirar endavant aquest projecte.
Un cop hi ha la situació dels veïns i la situació de totes les finques afectades, ja s'havia resolt, és a dir, va haver una feina ingent a micropilotar doncs, els habitatges que tenien dany estructural, a reallotjar doncs, les persones que tenien un habitatge que es va haver d'enderrocar, i tot això doncs, va generar una feinada, com dic, de 1.200 veïns que es va haver d'atendre situació per situació particular.
Un cop acabat la presentació d'aquest projecte, un grup de veïns ha criticat que ara es tiri endavant aquest projecte i es tregui espai al parc infantil que hi ha, en comptes de fer-ne una en condicions. Els veïns afirmen que al barri falten espais verds i zones d'esbarjo per als més petits.
Parlem de mobilitat perquè el govern espanyol destina 14,7 milions d'euros al manteniment de diverses estacions de tren d'Aragó i Catalunya.
Adif licitarà el contracte per un termini de 2 anys, prorrogables a 2 més, que inclou les estacions de Sants, Passeig de Gràcia i l'estació de França, totes a Barcelona. Les actuacions contemplen la conservació i el manteniment integral de les estacions, tant els edificis com les instal·lacions, com els equipaments que hi ha al seu interior. L'objectiu de tot plegat és conservar la qualitat del servei, maximitzar la funcionalitat dels recintes i assegurar l'operativa. El contracte també inclou diverses estacions de la demarcació de Girona, Tarragona i Lleida, respectivament.
Per cert, que l'Ajuntament de Barcelona ha començat ja les obres d'un nou carril bici al carrer Mallorca.
Concretament, es tracta de l'espai situat entre els carrers de Comte Borrell i Rocafort i de la seva continuïtat a través de l'Avinguda Roma, entre Rocafort i l'Avinguda Tarragona. La intenció de se suma a la iniciada la setmana passada per implantar i millorar 8 vies ciclistes al tram del carrer Mallorca, situat entre Sicília i Comte d'Urgell. Els nous trams enllaçaran el carril bici de Mallorca ja existent pels carrers del Clot i del Passeig de Sant Joan, formant un nou eix ciclista que travessarà la ciutat en sentit Llobregat. Es preveu que les obres acabin a finals d'aquest any.
I la Policia Nacional ha detingut a un home que durant una connexió en directe a la televisió va tocar el cul a la reportera.
La periodista feia una connexió al programa En Boca de Todos de la cadena Cuatro quan se li va acostar un desconegut i li va tocar el cul. Ha estat els mateixos responsables del programa els que s'han posat en contacte amb la policia per tal que prenguessin mesures. Arran de la denúncia del mateix programa, l'home ha estat ja detingut, segons han informat a través de Twitter la Policia Nacional.
I en cultura, el cineasta Juan Antonio Bayona, el director japonès Hideo Nakata i Leon Rick rebran els Premis Màquina del Temps del Festival de Cinema de Sitges.
Bayona presentarà el certamen al seu nou film, que es diu La Societat de la Nieve. El certamen també ha anunciat que rebran els grans premis honorífics el director de cinema, productor i supervisor d'efectes visuals Phil Stivet i el productor executiu de moltes de les pel·lícules de Stanley Kubrick, Jan Harlan.
I el director del Festival de Cinema de Sant Sebastià, José Luis Rebordinos, ha defensat en un comunicat el passi del documental dels periodistes Jordi Évole i Màrius Sánchez, No me llame Ternera, que té com a protagonista Josu Ternera, antic dirigent de la banda terrorista ETA.
Rebordinos surt al pas així de la carta en què 514 persones sol·liciten retirar de la programació el documental. Afirma que el cine és, entre moltes altres coses, font de la història i que s'ha ocupat sovint de dur a la pantalla protagonistes perpetradors d'episodis de violència injustificables, però sobre els quals s'hi ha tingut la voluntat d'indagar. Ha afegit, a més, que la no-ficció, que ara els ocupa, ni justifica ni blanqueja ETA.
I HBO Max ha incorporat una col·lecció específica amb títols disponibles en català. Amb aquest gest, HBO Max es converteix en la primera plataforma de continguts audiovisuals que ofereix un apartat en català amb sèries i pel·lícules doblades o produïdes en el mateix català.
En aquesta llista s'hi poden trobar més de 87 pel·lícules de les 114 que té la plataforma en català i una de les dues sèries que tenen en català. La col·lecció porta per títol En català, pels usuaris que tenen la interfície en castellà, o Catalan Content per aquells que la tenen configurada en anglès. En una piulada de Twitter, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha aplaudit la novetat i ha considerat que forma part de la feina que fa el govern per normalitzar la llengua a les plataformes.
3 minuts que passen de 8:45 del matí. Anem als esports.
La caravana.
El Barça de bàsquet és el nou campió de la Lliga Catalana, el primer títol de l'era Grimau i el 24è del club. Ana Closa, bon dia de nou.
Bon dia. Els blaugrana han sortit victoriosos del pavelló Barris Nord de Lleida, però la consecució d'aquest 24è títol no els ha estat gens fàcil. Al davant hi tenien un Manresa combatiu, amb ganes de donar un cop sobre la taula, i de cops n'han fet diversos. De fet, els del Bages han arribat al descans guanyant de 13, 34-47, i el partit no s'ha decidit fins als últims segons. L'última possessió del partit és la que ha acabat decidint la final, una assistència de la Provítola cap a Vesely ha posat l'avantatge pels blaugrana, que han acabat guanyant 81-79. Aquest és el primer títol que aixeca Brines com a capità d'aquest nou Barça i el primer de Roger Grimau dirigint des de la banqueta. Escoltem el tècnic blaugrana.
Content, òbviament. Sempre que es guanya s'ha d'estar content, això ho tinc molt clar. Perquè costa molt guanyar. Ja sabem que és un torneig de pretemporada, però també n'he jugat molts i sé que és, almenys és important començar guanyant-lo.
Ara, sense temps per descansar i poc temps per celebrar, els blaugrana posaran rumb divendres cap a Múrcia perquè l'endemà dissabte, a 6:45 de la tarda, s'enfrontaran al Madrid en la semifinal de la Supercopa ACB.
I el partit de consolació se l'ha endut el Joventut de Badalona, que ha acabat tercer en aquesta Lliga Catalana després de vèncer el Bàsquet Girona per 95-101.
Un altre partit d'infart i un altre partit que s'acaba decidint al tram final. El Girona s'havia arribat a posar per davant guanyant de 2, 90-92, però Brodzianski, amb un triple, va posar-ho tot de cara per al seu equip. Just després del partit, els badalonins van marxar cap a Andorra, on s'hi estaran fins divendres, que jugaran a les 8 contra el Morabanc. Abans s'aprofitaran per fer una estada de pretemporada. El Girona, per la seva banda, ha tornat cap a casa per preparar el partit de dilluns contra el Manresa a les 8 del vespre.
En futbol, Espanya no té pietat de la cuera de grup i supera Xipre per 6-0 en els partits classificatoris per l'Eurocopa de l'any que ve.
Els de Luis de la Fuente van posar la directa en un partit on va destacar el protagonisme blaugrana. Gavi va ser el primer en obrir la llauna gràcies a una centrada de Nico Williams. Xipre va resistir, però poc li va durar perquè no podia contenir a un Lamine Yamal desfermat. Merino va fer el segon i els altres 4 gols no van arribar fins després del descans. Ferran Torres va entrar a la segona meitat i va voler aprofitar els minuts que li va donar de la Fuente. De fet, va fer un doblet en 10 minuts. José Lu i Baena també van aprofitar per demostrar la seva vena golejadora i aquest era el segon i últim partit d'aquesta aturada de seleccions que dona molt bona imatge de cara a la classificació de l'Eurocopa de l'any que ve. Divendres van superar Geòrgia per 7-1 i ahir Xipre per 6-0.
Yamin Lamal, eh? I Nico Williams, que també va jugar molt bé.
Sí.
Però Yamin Lamal...
Els joves?
7 anys? Què és això, sisplau? El proper partit ja queda fitxat per Espanya totalment. I vull destacar el Tauró, eh? A Ferran Torres, que no sé què li ha passat, va fer unes declaracions dient, me siento más maduro, no sé què. Escolta, s'ha fet el cabell així a lo moicano, eh? Oi, Jordi? Una cosa... Vinga, 2 gols més. Escolta, jo miro la selecció en clau blaugrana, com podeu comprovar.
Sí, sí, ara falta veure què fa amb el Barça.
Exacte.
Per cert, que la cara lletja d'aquesta aturada de seleccions la va protagonitzar Gundogan.
El blaugrana va marxar abans d'hora del partit amistós contra França. De fet, va marxar plorant i amb molèsties a la zona baixa de l'esquena, que és el seu punt dèbil. Sembla que no tingui res trencat, però té un blau a la pelvis. El migcampista va haver de ser substituït al minut 25 en un partit que va acabar guanyant Alemanya per 2-1. Ter Stegen va disputar els 90 minuts de joc i Jules Koundé només en va jugar 25.
Gundogan ahir va fer un Joan Trias, bàsicament. Es va retirar plorant.
Pel que fa a la selecció espanyola femenina de futbol, aquest divendres es donarà a conèixer la primera convocatòria des de l'esclat del cas Rubiales.
I, de fet, en aquesta convocatòria podria no ser-hi Jennifer Hermoso i tot per la sanció de la FIFA a Luis Rubiales. Recordem que la FIFA va imposar a Rubiales una sanció de 90 dies de suspensió i prohibia a la federació tenir contacte amb la jugadora. Ara Rubiales ja no hi és al capdavant, però, clar, si res canvia, la federació no podria parlar amb ella per convocar-la per la Nations League fins al dia 24 de novembre. Pel que fa a la llista, tot el cas Rubiales i el malestar amb l'exseleccionador espanyol Jorge Vilda ha fet molt de mal a les internacionals que van decidir no tornar a la selecció fins que no hi haguessin canvis. Ara, la successora de Vilda, Montse Tomé, i tot el seu equip tenen feina per elaborar la primera llista de convocades. Ara estan fent ronda de contactes amb els tècnics i les jugadores per saber a qui podrien cridar per als seus dos propers compromisos, que són contra Suècia i Suïssa.
Per cert, qui ha parlat sobre el malestar que es viu a la Lliga Femenina de Futbol és la campiona del món i jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, que assegura que n'està tipa de no poder fer el que els agrada fer, que és jugar.
Aitana ha parlat sobre el conflicte que enfronta jugadores amb la patronal pel salari mínim que ha acabat desembocant en la vaga de futbolistes. La de Sant Pere de Ribes, que ha estat homenatjada pel seu poble pels èxits col·lectius individuals de la temporada, ha dit que n'està farta.
Aquest tema em provoca cansanci, fatigues. Cada any trobar-se amb la mateixa situació. Òbviament queden moltes coses per millorar, però espero que totes les institucions que s'hagin de posar les piles, que se les posin ja, perquè nosaltres sempre caiem perjudicades i no podem dedicar-nos al que més els agrada, que és jugar a futbol, ja està. No hauríem d'estar pendent de totes les altres coses que ho envolten per tenir un futbol just, millor i el que ens mereixem, bàsicament.
La MVP de la Champions i del Mundial demana un esforç de les institucions. Ahir es va fer una quarta reunió entre sindicat de futbolistes i patronal, però encara no s'ha pogut desencallar la situació després de 9 hores reunits.
I a la Lliga de Futbol Masculí, l'arquitecte del Girona, Quique Càrcel, seguirà com a màxim responsable de l'àrea esportiva fins al 2027.
El club blanquivermell ha comunicat la renovació del contracte com una mostra de la confiança i el compromís en el projecte que ha liderat des de la seva arribada l'any 2014. La pèrdua de tres titulars com Oriol Romeu, Tati Castellanos i Santi Bueno podia fer pensar en un inici complicat de la temporada, però lluny de recular, el Girona, el cert és que ha encetat el seu segon any consecutiu a primera, sumant 10 dels 12 punts possibles.
I en ciclisme, Jonas Vingegaard ha dedicat la victòria en la segona etapa al seu company Fan Joydong, que es recupera favorablement després de patir un infart mentre conduïa.
La segona victòria d'etapa del danès Jonas Vingegaard en la setzena jornada de competició ha servit per enviar força al neerlandès de 27 anys. Aquest dimarts, a la nit, l'últim comunicat que ha emès el seu equip confirma que es troba fora de perill i la seva situació ja no és crítica. La millor prova d'aquest domini és que Jumbo es reparteix les tres primeres posicions de la general. La novetat d'aquest dimarts, l'endemà de la segona jornada de descans, és que l'arrencada fulgurant i posterior triomf de Vingegaard a la meta cantàbrica de Veges ha encongit les diferències entre ells. Kuss manté el vermell, però només amb 29 segons d'avantatge respecte al danès, que passa a ser segon, i envia un resignat Roglic al tercer lloc.
I en motor, Marc Márquez assegura que creu en el projecte d'Honda.
El pilot de Cervera recorda que té contracte per córrer amb l'equip japonès la temporada vinent, encara que la moto no el convencés gens en els últims tests del dilluns al Gran Premi de Misano. El de Cervera ha tornat a insistir que té tres plans, però també ha reiterat el compromís amb la seva fàbrica. Això sí, sobre la decisió final que tothom espera, el pilot no ha donat més pistes i ha dit que es guiarà per l'instint i que serà una decisió només seva.
Gràcies, Anna. Anem a la cara B.
A la caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
...41 minuts del matí. Olma Giró, bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Avui m'han dit que ens portes la cara bé tu, eh?
Sí, què et sembla bé?
Perfecte.
Home, seria molt estrany que ho facis tu tot,
sí,
Núria.
Sí, t'imagines?
Jo crec que els oients agrairan dos veus. En aquest...
No sé si la meva l'agrairan molt,
bona decisió. Perquè, què et passa?
Home, no sents quina veu? Mare meva.
Sí.
Ja no una mica vitamines.
Però no passa res perquè Olma Giró ens porta tota l'actualitat informativa i la seva cara bé, així que tot teu.
Mira, avui comencem, si us sembla bé, al Pallars Jussà, a Tremp. Hi heu estat?
No.
No?
Sí.
Ara dubto si Ferran Capdevila és del Lluçà, del Sobirà, ja no ho sé.
Què és el Sobirà? Doncs bé, anem fins a Tremp, perquè sembla ser que aquest dimarts a la nit algun personatge va protagonitzar una entrada triomfal amb el seu cotxe. No sabem si es deia José María, el personatge, però el que està força clar és que conduïa sense mans, bàsicament perquè va encastar el seu cotxe a la rotonda de l'entrada de Tremp.
Home.
Clar, és que posem en context, Tremp és un municipi de poc més de 6.000 habitants, llavors us podeu imaginar que els veïns i veïnes viuen nits tranquil·les. El que seria activitat nocturna no n'hi ha molta, com a molt algun pub, però discoteca així grossa on...
Un pub.
Doncs, per contextualitzar-ho bé, passa un minut de les 12 de la mitjanit, o sigui, les 12:01, i algú encasta el seu cotxe a la rotonda sud, a la rotonda de la plaça dels Països Catalans, pels qui sapigueu del que estem parlant.
Sí.
De ben segur que tots els veïns i veïnes van fer un bot de llit en escoltar el xoc. Parlem d'aquesta notícia i li traiem una mica de ferro, bàsicament perquè, primer, de tot, el més important, no hi va haver-hi ni ferits ni víctimes. El conductor sobre, després, tot i encastar-se, va sortir-ne il·lès, i l'únic que va passar és que es va extraviar el cartell lluminós que donava, parlem en passat, perquè evidentment ja no hi és, la benvinguda a Tremp. Yeah. El més curiós de tot plegat, després d'explicar-vos tot això, clar, Mossos i bombers podien pensar que van actuar ràpidament, no?, perquè al final és simplement, si ha sortit il·lès, va poder sortir pel seu propi peu, treien el cotxe d'allà, l'endemà ja posaven un altre rètol i adéu. Doncs sabeu quan van tardar? Dieu.
A veure, es va encastar a les 12 i un minut.
A les 12 i un minut es va encastar la rotonda.
Va calcular, 12 i un minut, allà, pam. de la nit, doncs no ho sé, 12 hores, a les 12 del
dia. Vinga, va, vinga.
Una hora.
Molt bé, Núria, molt bé.
Doncs em sembla poc. Jo
una hora i mitja, per ser exactes, una hora 32, a quarts de dues el treien, bàsicament perquè el conductor va decidir posar el que diríem el seguro, es va tancar dintre el cotxe, no volia sortir.
No,
jo crec que havia de prendre consciència de l'entrada triomfal que acabava de fer, així que déu-n'hi-do el que es va viure.
Es va recrear en el moment. Digues, jo m'encasto i no em poden treure d'aquí en 5 minuts.
La imatge
de... Com a mínim una horeta, no?
Devia ser curiosa. Devia ser curiosa.
Més cosetes?
Més cosetes, Núria. Ara anem una mica més lluny, però deixem el Pallar Jussà i anem fins a Califòrnia, Estats Units. Sí. Déu-n'hi-do el viatge que ens hem
ara
fet.
Ara no sé si Ferran Gaudí és de Califòrnia del sud o del nord.
Del nord, no?
Sí,
crec que era
ser,
del nord.
Pot ser.
Doncs vinga, ahir a la tarda va haver-hi un esdeveniment prou important, de fet molt important, que es diu Wanderlust.
Wanderlust.
Havia de ser en anglès, això. I aquest esdeveniment era per presentar el nou iPhone i l'iPhone 15 Pro. A nivell mundial es va seguir moltíssim. I des d'aquí també.
The titanium iPhone 15 Pro, built with an aerospace grade material, a new level of mobile gaming power.
Aquest era el vídeo presentació d'aquest nou iPhone. Èpic, la música de fons. Trun,
I la noia, trun, trun. La noia seriosa, transcendent.
Dura moltíssim a part el vídeo. Evidentment hem posat un tall, però és llarguíssim, us expliquen totes les novetats. Aquí fem un breu resum. La principal de totes és que a partir d'ara, no de cop i volta, sinó que de mica en mica, s'anirà acabant la pregunta del... Algú té carregador d'iPhone?
Ai, bé, això és una llàstima.
S'ha acabat. Veritat. Per què, us preguntareu? Doncs perquè aquest nou iPhone 15, el 15 Pro també el posem de la mà, ha cedit a la normativa europea que obliga a unificar tots els carregadors i incorpora un carregador universal USB-C al que tenim tots.
Tothom.
O sigui,
ja tenim tothom.
Per fi ja era hora, perquè a vegades era un problema el no tenir carregadors.
Sí, no?
Tot i que el crit «Alguien tiene un cargador d'iPhone?», a la gent que ho fa li agrada fer-lo.
Sí, però és curiós perquè la pregunta és «Algú té un carregador d'iPhone o normal?».
Queda palès que...
Això és veritat. Exacte. Això és veritat.
«Algú té un carregador d'iPhone o sou xusma?».
A tot això, parlant d'iPhone, petit apunt, no sé si n'esteu al cas, però a França s'ha prohibit la venda de l'iPhone 12 perquè es veu que té més zones electromagnètiques permeses. Jo estic preocupadíssima, bàsicament tinc l'iPhone 12.
Els hi han donat 15 dies per modificar aquestes zones electromagnètiques que sembla ser que poden fregir el cervell.
Què he de fer? M'he de canviar el mòbil ara?
Home, tu vius a França?
No, però potser a Catalunya també tenen zones electromagnètiques.
No sé si cada dia vas a Perpinyà anar a dormir.
No és el cas. Bé, novetats, no? Parlem de les novetats. Es veu que això és complicat, és per als experts, però incorpora una funció aquest nou iPhone 15, Déu-n'hi-do, hi ha 15 iPhones.
Et dutxa directament?
No, encara no. Això potser pel 16 o el 17. Depèn si segueixen aquesta numerologia. Es diu Dynamic Island i es veu que tu pots interactuar amb el mòbil, quan escoltes música, quan poses un temporitzador, una funció així curiosa, l'haurem de descobrir. Ara sí, colors. Teniu ganes de saber de quins colors...
Però escolta, però interactuar amb la música...
Saps? Això que és com una barra... Ens ho hem d'imaginar, una barra lateral a dalt de... O sigui, una barra a dalt de tot de l'iPhone.
Sí,
i que es va movent segons com tu mous el mòbil. Si tens música, entenc que tens el reproductor a dalt, el temporitzador també.
Una pijada més, bàsicament.
Una pijada més que el que fa és justificar que hi ha un nou iPhone.
Alguna novetat han de donar, no? Si no, la gent no compraria.
Colors tampoc, pel que fa a l'iPhone 15, és a dir, el que no és el Pro, doncs no esperem gaire res nou, perquè ni podeu adquirir-lo rosa, groc, verd, blanc i negre, això sí, tons pastels, que ara estan molt de moda,
sí.
On la principal novetat on es troba és en el model Pro, perquè està fet de titani.
Carai.
I és la primera vegada que utilitzen aquest material, un material molt resistent, i en el vídeo, que era en anglès, però com que aquí una senyora idiomes querida, el que diu, i diu... que és tan resistent com per anar a l'espai i tan lleuger com per tornar a la Terra. Molt bé, aquesta publicitat.
Bueno, és dels ossos de l'Obezno.
Exacte,
de titani. Són de titani.
A banda, diuen que també tindrà una de les pantalles més fines que s'han fet mai en un iPhone. Però,
més,
clar,
encara?
Sí, encara més fina, però això no el Pro, perquè has de pagar una mica més per tenir tot això. El més important, que això només per alguns, perquè no tots ens podem permetre un iPhone 15 nou, i és que a partir del 15, és a dir, aquest divendres, d'aquí pocs dies, si el voleu el podeu reservar, això sí, a partir del 22, al cap d'una setmana, el divendres de la setmana que ve, doncs serà quan es posin a la venda les botigues físiques. I, Núria, no sé què et sembla, a veure si m'ho compres. La girocleta podrà anar a la cua?
Home, i tant. Sí. I de pas ens portes un iPhone a cadascú.
Clar, digues que sí.
Jo estic dubtant, ja com a comentari final, entre comprar-me un iPhone 15 Pro o una garrafa d'oli de 2 litres.
Segur que acabes amb...
És una decisió complicada.
És més barat l'iPhone.
Igual sí.
Segurament.
No podré menjar, però tindré un telèfon amb una barra nova.
Què, Núria? Jo em pensaré també si comprar-lo, aquest iPhone.
Sí, Núria?
M'interessa.
Tu sí, no?
M'interessa. Clar. En fi, acabem amb una mica de música?
Com sempre, Núria Ros. Fem un petit joc. Us poso un tall i heu de dir qui és o qui i qui són.
Va. A veure, que ho miro el guió.
No, sí, val. Rafa. Rafa, no. Xavi, t'ho has dit home molt ràpid. De qui estem parlant?
Home, és Manel, això, no?
Molt bé. Perquè parlem dels Manel, bàsicament perquè hi van protagonitzar a la tarda un moment d'eufòria, de bogeria, i és que ho explicàvem, ho hem anat explicant, el mes de març passat vam dir que el grup anunciava la seva parada indefinida, va ser un procés de dol per a molts fans de Manel. Què passa, però, que el cantant, en Guillem Gisbert, ahir a la tarda anunciava a les xarxes socials el seu primer concert en solitari, que es farà el 3 de maig del 2024 a la Sala Apolo. Ara potser algú ens està escoltant i diu: ai, que bé, m'apunto, i vull anar. Doncs no, em sap molt greu. Sembla ser que en aquest, almenys en aquest concert, no hi podreu anar perquè es van esgotar les entrades en 4 hores.
En 4
sí,
hores?
Sí, clar. Tothom qui plorava la despedida de Manel, doncs ahir durava, estava molt content de poder tornar a escoltar, almenys en solitari. No serà igual, però sí que podrem escoltar la veu.
Perquè seran cançons seves o reciclades de Manel? O
no? És el que anava a dir, no ha volgut donar detalls, sembla ser, però les veus apunten a que comença una carrera
vas,
en solitari.
Igual vas i t'explica que ho dius.
Sí, és que la gent ha pagat 30 euros sense saber què veurà.
Sí.
No, però només per tenir en Guillem Gisbert ja val la pena.
També és veritat que omplir han pensat que omplir la Sala Apolo tampoc és.
Serà una xerrada a Sabadell.
No és el Palau Sant Jordi.
Serà una xerrada a Banc Sabadell amb Quentin Tarantino.
Mira, el que està clar és que podeu protagonitzar vosaltres és un monòleg, si us ve de gust. Ara bé, Núria, acabem amb Manel, si et sembla bé avui. Com que no sabem res més de la carrera d'en Guillem Gisbert, acabem, si han benvolgut, un dels clàssics de Manel.
Gràcies, Olma.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
minuts i arribarem al punt de les 9 del matí. Mireu, 5 dies després del terratrèmol que va provocar efectes devastadors al Marroc, els cossos d'emergència continuen rescatant víctimes mortals entre la runa. Segons les últimes dades, ja hi ha 2.900 morts i més de 5.500 ferits. Aquesta tarda, justament, el Comitè Català d'Ajut Humanitari d'Emergència es reuneix per donar resposta a les necessitats del país nord-africà. Avui a la caravana hem volgut convidar Meritxell Serret, consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, que presidirà la trobada. Consellera Serret, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia i gràcies a vosaltres.
Ara ho dèiem, aquesta tarda el govern ha convocat el Comitè Català d'Ajut Humanitari. Quin és l'objectiu d'aquesta trobada?
De fet, avui tindrem aquest Comitè Català d'Ajut Humanitari, en el qual hi participen el conjunt d'organitzacions del sector, també dels diferents departaments de govern implicats en, tradicionalment, en els diferents, i al llarg del temps, en els diferents, diguem així, tragèdies en les quals el govern i la societat ens hem volgut volcar solidàriament. I el que farem és analitzar la màxima informació que tinguem tots per posar-la en comú i també decidir quines prioritats ens marquem i com orientem tot aquest esforç solidari i tota aquesta ajuda. Avui també, previ a aquest comitè, tindré ocasió de fer un encontre amb representants del consulat del Marroc, aquí a Barcelona, amb el mateix objectiu, intercanviar informació, que ens traslladin també com a autoritats locals, no? La seva percepció i les seves necessitats i demandes i prioritats. I, com dic, amb tot aquest conjunt d'informació, el que hem de poder fer és activar tots els mecanismes, activar la crida que fem sempre, no?, amb ajut humanitari. De fet, i també ho volem recordar, la política de cooperació és estructural, és una prioritat pel govern en tota l'acció exterior. D'aquí també que en els passats pressupostos vam augmentar un 50% d'ajut humanitari, passant de 4 a 6 milions, i amb tot aquest esforç i amb tota aquesta voluntat, també insisteixo, de solidaritat i d'acompanyar les víctimes, no només ara per intentar tornar a la normalitat, sinó sobretot en la reconstrucció necessària, ens posarem això tots en línia i tots coordinats per ser més efectius, eficients i ràpids en aquesta resposta.
Clar, el terratrèmol va ser el divendres i el Comitè d'Ajut Humanitari serà avui, que és dimecres. Per què s'ha convocat 5 dies després de la tragèdia?
De fet, hem anat bastant ràpids a convocar l'ajut humanitari. Aquí hem de ser conscients que el primer que cal és aquella resposta més immediata, són tots els equips, no?, d'emergència, i que com a Generalitat de Catalunya també des del primer moment hem posat a disposició de les autoritats marroquines i de manera coordinada amb el Ministeri i també les autoritats espanyoles per poder ajudar en aquell primer impacte que és l'emergència del moment, intentar ajudar en el rescat, intentar ajudar en la primera atenció a les víctimes. Aquí el propi president de la Generalitat va parlar amb l'ambaixadora el dia després, o un parell de dies després, com a molt, del terratrèmol, l'endemà. Ens vam oferir, nosaltres també ja fa un parell de dies vam fer pública també tots els equips de rescat i d'emergència que posem a disposició de les autoritats marroquines. Ahir va marxar ja un primer equip de bombers, de manera coordinada, com dic, amb les autoritats i també dintre la coordinació europea. Per tant, des del govern hem reaccionat, no?, des del primer moment amb tot el que és el suport en aquesta emergència, i ara fem aquesta segona etapa, diguéssim, que és acompanyar amb tots els que són els ajuts pel que és l'acompanyament en la reconstrucció, en com superar aquesta tragèdia.
Ara mateix, consellera, què és el més urgent que cal enviar cap allà?
Això és precisament el que hem de poder posar en comú avui entre totes les entitats i també amb aquesta informació que ens traslladin les autoritats. De moment, i pel que ens arriba de la zona, estan encara, no?, en tota aquesta fase de desenrodament, d'identificar i de trobar víctimes, i identificarem què fa falta. En altres casos, i recordo, per exemple, en el terratrèmol que va afectar Turquia, no?, i la part del Kurdistan i Síria, que alguns dels elements més fonamentals era, per exemple, tot el que era la qüestions sanitàries, d'aigua, materials mèdics, també tot el que és l'ajut si cal a que puguin accedir a alimentació i insisteixo, després ve tota la recuperació, també l'atenció psicosocial, per tant, hi ha molts elements a posar sobre la taula, però cada cas és diferent i, per tant, aquí també de manera coordinada amb les autoritats i sobretot amb les entitats que estan allà sobre el terreny, que actuen sobre el terreny, que tenen aquesta informació de primera mà, puguem identificar quines són aquelles prioritats, on podem ser nosaltres més útils, no? I sent conscients que no som els únics que actuem afortunadament en aquella zona i, per tant, coordinant tots els esforços que aportem nosaltres i com podem ser el més útils possibles per acompanyar al màxim les víctimes en aquest primer impacte i, sobretot, també en la necessària recuperació d'aquella, no? D'aquell territori, d'aquelles persones, d'aquella comunitat.
Clar, pel que fa als catalans que estaven al Marroc o que possiblement hi resideixen, teniu dades de quants catalans s'han evacuat del terratrèmol i s'han vist afectats?
De fet, des del primer moment, també a través de la delegació del govern al nord d'Àfrica, hem estat allí a la zona, vam posar des del primer moment també uns telèfons d'atenció d'emergència, tant pels catalans que estiguessin a la zona, que es veiessin afectats, com també pels familiars aquí a Catalunya o